Bon any a tots, feliç 2011. Com anem? Espero que l'any nou hagi arrencat molt bé per a tots. Per aquí tot bé, a poc anem agafant el ritme i normalitzant la nostra vida aquí. La veritat és que no ens està costant molt i un cop més els nens estan mostrant una capacitat d'adaptació al·lucinant. Són una passada. Doncs res, he pensat que seria un bon moment per posar-vos al dia de les coses que han anat passant aquestes setmanes. Jo ja fa 5 setmanes que sóc aquí, com vol el temps. Així que per no fer-me pesat aniré donant pinzellades d'aquí i d'allà. Ok? Comencem. Els nens i el col·le. Els dimarts comencen ja el col·le. El col·le és molt xulo i està just al costat de casa. I quan dic al costat vull dir al costat. I és la primera porta a la dreta al sortir de casa. El curs escolar a Zimbàbue va de gener a desembre, així que començaran a l'hora que la resta dels companys, i això està bé. En quant a l'anglès, se'ls veu molt sueltos, altre cop, així que no crec que tinguin problemes. Després, entre d'altres, com a extraescolars, hem decidit apuntar-los a classe de Xona, que és la llengua materna majoritària al país. Una cosa divertida del col·le és el tema dels uniformes. Com us deia, és un col·le de tradició anglesa, així que els nens han d'anar amb un uniforme. I concretament el del Marc és el més graciós, ja que el nostre monkey boy haurà d'anar cada dia amb camisa i corbata. I després, per quan ve el fred, té un blazer maquíssim. La veritat que fa molt de goig tot arreglat. Li hem començat a anomenar el petit ministre. Però clar, sabent lo poc que li agrada al Marc arreglar-se, no deixa de tenir la seva gràcia. Finalment, pel tema de començar el col·le no se'ls veu massa nerviosos. Suposo que dilluns a la nit i la primera setmana serà la més difícil, però bé, ja hi estarem pendents. Aquest dissabte van venir els Reis a Zimbàbue. Jo vaig estar de visita al projecte tota la setmana passada, així que els nens van escriure una carta als Reis demanant-los que retrasessin l'entrega dels regals 2 dies, i així jo també hi podia estar. I els Reis, molt entregats ells, els van complaure, i el dissabte 8 de gener van venir puntualment i els van deixar molts regalets. Bàsicament eren coses petites de manualitats, i així, però els nens estaven encantats. Els van muntar una petita gincama per la casa per trobar els regals i s'ho van passar molt bé. Aquí no se celebra Reis, però sí el Nadal i Cap d'Any, així que deurien ser els únics nens de Zimbàbue amb Reis. Una abraçada i fins aviat. David i família. Feliç 2011. Maria
Vincles, espai de criança. Avui parlem de viure a l'estranger amb tota la família.
Bona nit. Fa uns mesos vam fer una taula de debat de maternitat intercultural on ens vam trobar amb dones d'orígens de diferents països i que compartien el fet de ser mare aquí a Catalunya i bueno, més concretament a Sant Feliu. Doncs avui parlarem de la situació des d'un altre punt de vista. Famílies catalanes que en un moment donat van decidir anar a viure a l'estranger. I ho van fer amb tota la família. Potser alguna de les nostres oients ho està plantejant, o també ho ha viscut, i pensem que pot servir d'inspiració per a diferents famílies. Així que avui tenim a l'estudi amb nosaltres a la Sílvia Pardo, dona de 50 anys, mare de 2, ja no puc dir criatures, de 2 joves, i el David Monllau, que és la parella de la Sílvia, que ens explicaran la seva experiència. Bona nit.
Bona nit.
Molt benvinguts. I avui ens estrenem, les de Vincles, parlant amb la Celi via internet. Què hem fet servir, Mari? Via Jitsi?
Jitsi. Vale.
Així que tenim la Celi a la distància, que ella ara està visquent a França, i a veure com ens surt tot plegat. Doncs tenim via Jitsi a l'Araceli Ríos. La Celi, hola Celi, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui parlarem amb ella a la distància perquè està a França. I a veure com ens surt aquesta taula entre els que tenim aquí i amb tu a la distància, vale? Bueno, moltes gràcies. Primer de tot dir-vos que aquest, el que hem llegit al principi, era un trosset d'un correu electrònic que va enviar el David l'any 2011 i que m'ha fet molta il·lusió compartir-lo. Era molt més llarg, però he posat només el primer tros. I no sé si és que en el 2011 no teníem el WhatsApp, potser encara.
No.
Perquè no hi havia comunicació tan immediata, no?
No. De fet, ens van parlar la primera vegada del WhatsApp quan estàvem allà, que ens van dir que es podien fer trucades internacionals gratuïtes. I vam dir, ala, això és impossible. Mira.
I clar, rebíem un mail de tant en tant i la comunicació pues, realment no era tan fluida, eh? Doncs bé, Aida, va, què els hi comencem preguntant a tota
bé,
aquesta colla?
Bueno, no sé, penso que s'haurien de presentar una miqueta, no? Ells,
va, qui vol començar? Va, comencem per la Sílvia i el David, que els tenim aquí. Què ens expliqueu?
Vinga, la Sílvia, ens expliques una miqueta alguna cosa de tu mateixa. Qui ets?
Doncs, soc una dona que deies... La Mònica ens ha presentat que tenim dos joves... No, tenim dos adults.
Dos adults, ja. No són ni joves, però sí, no, són joves.
Sí, sí. Un Marc de quasi 23 i una Marta de quasi 21. Portem casats... Ara aquest any farem 25... I jo estic aquí gràcies a que el David em va empènyer en aquesta aventura, que era en plan, sí, sí a tot.
David, perdona, David, tu.
Jo sóc el David, també, de, com deies, de 50 anys, de Premià, és que vivim a Premià, sempre del Maresme, economista de formació, i actualment treballo a Metges Sense Fronteres, que és amb la ONG amb la que vam estar al terreny a Zimbàbue, i abans havíem estat a Uganda, també.
Que ara ens ho explicareu,
ara explicant.
I la Celi?
Hola. Bueno, jo també sóc una dona de 50 anys. Soc de Vimbodí, d'un poble de Tarragona, tot i que he passat molts anys a Barcelona, on vaig conèixer la Mònica. Treballàvem juntes. Jo sóc metge de família. I res, tinc tres fills, que ara tenen 13, 10 i 8 anys. I ara estem treballant a França i ara us explicarem.
Celi, en el programa anterior vam fer aquí una tertúlia amb mares de família nombrosa. També podries haver estat, també, eh?
També.
Sí, va ser molt interessant. També. Bueno, va ser amena. Molt bé. Doncs...
Bé, no sé, i com vau decidir... Òbviament, aquesta nit parlem de famílies que han marxat a l'estranger. I vosaltres, com vau decidir que va fer el clic per marxar a l'estranger? Que, bueno, teniu diversos països, eh?
Sí, jo crec que bueno, va ser algo progressiu, que a poc a poc, amb les experiències que havíem anat tenint de voluntariat, vam començar al final dels 90 estius amb CETEM a Hondures, després hi havia voluntariats també a Premià de Mar amb població immigrant. Finalment, professionalment, vaig entrar a treballar a Metges Sense Fronteres i llavors, a poc a poc, com que van agafant forma la idea. I sí, fins que al final un dia vam decidir i per què no, no? I si marxem... I, com deia la Sílvia abans, d'aquesta idea una mica boja...
No vam pensar gaire, de fet, i jo crec que per això va sortir, perquè aquestes coses confies i et tires a la piscina. Potser massa joves.
No, hi havia un punt d'inconsciència, jo crec, però relativa, perquè al final anàvem en una organització que ens donava cobertura i sabíem... Jo coneixia companys també de Metges Sense Fronteres que havien estat amb família, amb la qual, a poc a poc, jo crec que va anar fent forma això, perquè inicialment és algo que se'ns quedava fora, i amb els nens en aquella època tenien 5 i 7 anys, i no ens plantejàvem ni que fos possible. I arrel de veure que sí que era possible, i aquest desig que teníem i que sempre ens ha agradat molt viatjar, doncs va ser, vinga, doncs per què no?
No, i a més, quan marxes amb nens petits, la preocupació més gran és la salut, i penses, si vas amb Metges Sense Fronteres, què pot passar?
Sí, no? Això et dona un coixí, no?
Clar,
la seguretat.
Sí, sí, tot el que més és controlable.
I, de fet, m'havíeu explicat que abans de marxar en família, vosaltres ja ho havíeu fet, això de marxar fora, no? No a Àfrica, però sí que havíeu estat en un camp de treball.
El nostre viatge de noces vam voler que fos especial i vam anar amb CETEM a Hondures. De fet, vam estar a Hondures i
CETEM és una ONG, per qui sí. No ho conegui, eh?
Que de fet va ser on vam conèixer la Mònica.
Sí.
És una organització que porta joves al tercer món perquè després quan vinguin ho expliquin i d'alguna manera sensibilitzin a la societat. I aleshores vam estar un mes i a la tornada vam dir que hem de tornar perquè no sabíem si havíem de tornar per quedar-nos o no. I vam el segon estiu vam estar allà i vam veure que amb la poca experiència que teníem a nivell professional poc podíem fer. Per tant, vam dir, no, tornem i si això s'ha de donar ja es donarà. I vam tornar i vam dir, bueno, doncs, tornem. tenim un nen. Sí. I vam tenir el Marc.
Yeah. I allà es va quedar el cuquet, no? Sí. Anant madurant el pensament de tornar a marxar. No?
De fet, allà a Hondures vam conèixer la contrapart que teníem, era el padre Tito, que és una de les persones que jo crec també més ens ha marcat, no? A nivell d'experiència vital, una persona supercompromesa amb la comunitat, lligat a la teologia de l'alliberament, i és algú que ens... ens va marcar i és el que ens va empènyer, no? a tornar l'any i que aquest cuquet realment doncs es consolidés. No?
Mm-hmm. Teníem 25 anys.
Molt jovenets. Sí. I la Celi, que no la veiem aquí, però ei, està connectada. Sí, Celi, tu com va ser això?
M'encanta sentir la vostra història, perquè una mica la meva història de marxar a França no és ben bé així, però jo havia estat a Àfrica abans, com a cooperant, 2 anys. Vaig viure a Guinea Equatorial i allà vaig conèixer el meu marit. I, de fet, després vam tornar cap a Catalunya junts, cap a Barcelona, i sempre per nosaltres, bueno, o sigui, jo he estat sempre molt viatgera i per mi viatjar era molt important i donar una experiència així als meus fills. I llavors ens vam establir a Barcelona. Clar, el Marcial va haver de fer doncs, el seu procés migratori ja, no? I quan ja estàvem molt establerts a Barcelona, jo sentia ja com en plan, bueno, però això no pot ser, teníem 3 fills ja i era com una sensació d'estabilitat, com en plan... Ja està, ja hem fet la nostra vida a Barcelona, però tampoc no era com el nostre projecte vital. I vam començar a mirar. I vam dir, no, volem canviar de país, volem que els nostres fills tinguin una altra visió. Bueno. I en aquell moment, tornar a Guinea Equatorial, doncs no era com dintre el nostre projecte, tot i que anem molt per veure els avis i per veure la família amb els meus fills, però no era com un projecte, doncs, perquè a nivell d'educació, doncs, Guinea Equatorial no ens semblava encara en aquell moment massa adequat, i vam començar a mirar, vam mirar Suècia, vam mirar Irlanda i vam mirar França. Llavors, el Marcial parla francès, abans ja, i vam triar França per això, doncs, perquè vam dir almenys Kun controli el...
Per la facilitat, no?, de comunicació.
Sí, per l'adaptació, no? Uh-huh. I, de fet, el fet de que el Marcial parlés francès i que ell ja hagués viscut prèviament un procés d'immigració, jo crec que això ens ha estat la clau perquè ha estat molt fàcil realment el canvi. I jo crec que la clau és perquè doncs, ell ja ho havia viscut, ja tenia com l'experiència, no? I sí, ha estat molt senzill.
La Celita havia sigut valenta perquè ella s'ha anat a treballar de metgessa allà. O sigui, s'ha anat a treballar de metgessa en una zona més rural, no, Celi?
Sí,
a la Normandia.
Molt rural.
Sí, rural. I la Celi va fer un intensiu de francès perquè, bueno, te'n vas a treballar. Vull dir que...
Clar, i has d'entendre els teus pacients.
Exacte.
Va ser tal qual, perquè mira, jo vaig fer 46 anys i vaig dir, mare meva, però si sempre he dit que vull viatjar, que vull canviar de país, que vull experimentar, i estic més a prop dels 50 i tenia la sensació com, què esperes? I res, el dia després del meu aniversari vaig enviar un currículum. El meu aniversari és el 13 de febrer, i el 25 de febrer ja estava aquí a l'ETIEL, que es diu l'ETIEL, el poble on estem, per veure si m'interessava o no.
Que fort,
una setmana després. Vam pujar els dos i...
Això és fer les coses ràpides, i amb decisió.
Ja no ens vam pensar gaire, vam dir, vale, ok, venim. Jo no parlava gens de francès i vaig dir, bueno, pues ara posar-me les piles. I al novembre ja érem aquí instal·lada i ja començava a treballar.
Déu-n'hi-do, Escolta, Celi, i els teus fills, els vostres fills, quants anys tenien quan veu anar cap allà?
Mira, en aquell moment el Joan tenia 10 anys, el Sergi 7 i la Lila 4.
Uh-huh. Mira, també edats petites, sí, bella, sí. com vosaltres.
Sí, i me'n recordo molt bé quan els vam dir, no? Perquè el Joan, que és el gran, ell és com molt... Li encanta viatjar i sempre estaria pujat dalt d'un avió. I quan li vam dir, què et sembla si anem a viure a França? Va dir, ah, molt bé. Mira. La petitona, la Lila, tenia 4 anys. I a la Lila... Jo crec que en aquell moment li deies França i li semblava un barri de Barcelona, saps? Bueno, i el segon, el Sergi, diu, home, jo soc molt feliç a Barcelona, jo no tinc cap necessitat de marxar. I diu, però home, si marxa tota la meva família, doncs jo també vinc. Però ell sí que va dir, ell va manifestar, home, jo no veig cap necessitat. i li vaig dir, home, però tindrem una casa, no sé què, i diu, però és que a mi no tinc necessitat de canviar Barcelona per París. I li vaig dir, no, és que no anem a París. Diu, ah, hombre, ja sobre.
Sobre no és París.
Sobre no és París. Però bueno, no va ser divertit, però no, van vindre els tres contents.
I els vostres, que tenien 5 i 7, això els hi preguntem a la Sílvia i al David, com els hi veu plantejar i com van reaccionar?
Això va ser molt divertit, això que us ho expliqui el David, que va ser
idea seva.
Sí, de fet, és que em recordava molt el que ens explicava la Celi també, els vam preparar un PowerPoint de formació professional. En aquell moment semblava que havíem d'anar a Zàmbia, i això vam fer una mica de recerca de Zàmbia, els animals, els no sé què, llavors ens els vam endur a sopar, i sí, sí, els vam explicar pues, això, no? Que havíem decidit, que aniríem i que aniríem a un país molt xulo i que passarien coses molt divertides i això, i la veritat és que en el moment ho van entomar prou bé, però sí que va ser curiós, escoltava ara el que deia la Celi, del quan vam arribar allà també et dones compte del procés i lo diferents que són els dos, no? La Marta és més racional, aleshores es va anar preparant i va fer una mica el dol previ a sortir, llavors quan va arribar allà estava ja més o menys preparada per encarar, no?, la novetat, i el Marc no, el Marc és de no pensar, llavors era dir, ah, bueno, li vam dir això 6 mesos abans, i llavors quan va arribar el dia que arriben allà, escola nova, casa nova i tal, va tenir una mica el bloqueig de dir, ostres, però
què està passant,
no?
De fet, a les fotos a l'aeroport on que hi ha del dia que marxàvem, el Marc està amb una cara com dient, què ha arribat? O sigui, què anem a fer?
Estic cagant, no?
Sí. I en canvi la Marta anava supercontenta, no?
Sí. Que tenien 5 i 7 anys.
Sí, era molt petit.
Sí, era molt petitons.
I la resta de la família? Perquè, clar,
molt malament.
Molt malament.
La resta de la família.
Els avis, els tiets.
Clar, molt malament. Jo crec que tenien un doble sentiment. Per una banda, l'orgull de dir, ostres, és que marxen amb Metges Sense Fronteres a fer un projecte, tota la família, és, no deixa de ser un tema
és
de cooperació,
i maco,
clar, i solidaritat, mm-hmm. Però per una altra banda, els hi trèiem els nets, clar, és que era molt dur, i a més, sí. No els hi trèiem. És que vés a saber on els posàvem. La por aquesta que...
Mm-hmm. Això patia molt. Jo me'n recordo la meva mare enviant-me notícies a qualsevol país de l'Àfrica.
Tot el que passava a l'Àfrica era...
Escolta, David, què i això són aquí? Deia, mama, està a 4 països al sud d'Uganda.
És com si passés un altre...
Sí, com va passar a Suïssa i aquí estem patint, no? Però sí. ho van patir una mica, molt, com diu. De... Sí. I això, perquè bueno, ens veien una mica inconscients de...
Sí, on aneu, no? I a més a l'Àfrica.
A més, tampoc ho sabíem, ens ho preguntàvem i tampoc no ho sabíem gaire, no? Era com, bueno, i si passa alguna cosa tornarem, no hi ha problema, no? Per ells.
I tu, Celi, què
et van dir? Clar, la Celi, ella ha dit que era de Vimbodí, és un poble de Tarragona, no, Celi?
Sí.
I tu, clar, vosaltres ja vivíeu a Barcelona, ja teníeu una distància, però de cop també li veu dir a la teva família doncs que us anava una mica més amunt.
Home, sí. Mira, quan ho vam anunciar a la família del Marcial, doncs per la família del Marcial, que estéssim a Barcelona o estéssim a França...
No canvia gaire, home, no? Potser.
És millor per vosaltres? És millor la situació? Sí, perfecte, ja està. Però a casa meva no, ma mare sobretot, Jo tinc 3 germanes i la meva mare, el meu pare va morir fa 10 anys i la meva mare ho va viure malament. Mm. No, malament. Al principi va ser molt complicat, perquè a més tenia una manera de manifestar una mica complicada que... perquè si l'hagués vist apenada, doncs potser la pots comprendre, però estava com enfadada i a mi em costava una mica. Uh-huh. No? I al final sí que és veritat que en un moment li vaig dir, mama, és que marxarem igual i mentre estem aquí, saps?
No podem estar enfadats.
Però és complicat, eh? Sí, era com, però per què? Però què fareu allà a la campanya francesa? Això us ha perdut allà, no? Després ara venen molt, perquè doncs ells venen a veure. Ara, per exemple, ara tinc, que és Setmana Santa, doncs ara tinc tota la ma germana gran, amb sa filles, els meus nebots, bueno, tenim la casa plena de gent i sempre tinc gent.
És veritat que al final, en el cas de la Celi, doncs amb, bueno, no sé, 14 hores o 15 en cotxe, t'hi plantes, no?
Sí, és veritat.
Però bueno, que clar, hi ha una gran distància.
I bueno, que és Europa, no? I que la sensació aquesta de... el canvi cultural no, potser no és tan gran.
Sí, perquè nosaltres, que tenim la família, la meitat de la família a Guinea Equatorial, clar. Per exemple, si haguéssim dit que s'anàvem a Guinea Equatorial, ho haguéssim viscut pitjor. ens haguessin dit, però a l'Àfrica, s'aneu a viure a l'Àfrica. Bueno, pues,
tot i ser el pare d'Àfrica, no?
Sí, tot i que el pare és africà, clar, sí, i que hi anem molt, però hi anem de vacances i tornem, no? I la meva família també ha vingut, o sigui que ho coneixen, saben que no passa res, que és un país magnífic, però sí, sí. Bueno, és diferent, sí.
I ara els hi pregunto al David i la Sílvia. D'entrada, a Uganda, quan veu arribar els nens, què és el que més els va costar? Bueno, clar, hi ha una part que és l'idioma. Bé, això també t'hauria passat tu, Celi, allò de l'idioma, no? Perquè els nens no deurien parlar francès, tampoc ara li preguntarem.
Que... La nostra... Bé, jo ara que has dit això, el primer que em ve al cap és la primera nit que vam arribar, que vam dormir els quatre al llit. O sigui, estan tots, nosaltres inclús, una mica cagats, perquè vam arribar, deurien ser les dues del matí a l'aeroport de Kampala, ens ve a recollir el cotxe de Metges Sense Fronteres, però clar, és un aeroport, és un aeroport gran, però a la que surts una mica de la terminal, hi ha molt poca llum, el parc,
ple de mosquits,
taranyines, i vam pujar...
Teníem la por de la malària, era com...
Llavors vam arribar allà a la casa, ens obren, i ja va ser com un primer, així, bueno, ens donava una mica de respecte al principi, i després amb el nen, els nens, el tema de l'idioma, és, clar, va ser una part molt dura. Molt dura, ja et pots explicar, no?, que sempre dius l'adaptació del joc d'un i de l'altre, no? Però anaven amb zero coneixement de l'anglès. Uh-huh. A l'escola ens van dir, estaven acostumats a acollir doncs, nous nens internacionals i ens deien, no us preocupeu, si això és qüestió, en 2-3 setmanes començaran a entendre, en mes i mig, 2, ja podran ells també expressar-se i tenim com un programa per acompanyar-los, però...
Sí, no va ser fàcil, perquè el Marc un dels dies em diu, aquí a Uganda el temps passa més a poc, li dic, no, perquè diu, és que tenim un rellotge i les hores és que no passen.
Clar, tot és més lent, no?
Clar, a ell se li feien les classes eternes. Clar. Passa que va tenir la sort que el nen és més físic i amb el futbol ja de seguida van tenir amics. Sí. A la Marta, les nenes són més verbals, més de paraula. I clar, la Marta no es podia comunicar. Mm-hmm. Li va costar més.
A més, si no, a mi em sona això, que em veu explicar que una de les primeres frases que el Marc va aprendre a dir al pati sense saber què deia era si podia jugar a futbol.
Sí.
No? Va ser el primer que va aprendre.
Sí,
no?
Sí. I la Marta va ser molt bo perquè la primera... Ara no recordo si va ser la primera o la segona setmana, anàvem tots els divendres a fer una pizza al costat de casa i pregunten si volíem alguna... En anglès, si volíem alguna cosa de postre, i va... La Marta diu, a vanilla ice cream. Que ens vam quedar. Diu, no només ho diu, sinó que he entès la pregunta.
Sí.
I portava molt poc temps. I diuen, buah.
Recordem que tenien 5 i 7 anys, no?
Sí.
Llavors, a aquestes edats, l'adaptació és molt més fàcil que la nostra.
Sí, sí.
I de vegades més que els adults, que nosaltres venim, ja molt més encarcarats.
Estem amb encursetats i amb una mirada una mica més...
També portem més pors a sobre.
Ells tampoc no es veien diferents, el tema del color, per ells tampoc no era un tema. De fet, quan vam venir a l'estiu de sorpresa, vam arribar a l'aeroport i vam anar a casa dels meus pares i així de sorpresa, els hi preguntant, què hi ha al col·le? Tots són negres? I clar, deien, negres? No són negres, perquè clar, per ells el color de la pell...
No és negre.
Hi ha molta varietat.
Clar, té moltes tonalitats, no? I deien, no són negres. I clar, la gent no els entenia, però clar...
Yeah. La Celi, que la sé que l'arribarà. Sí,
que la
tenim aquí. Celi, què dius tu? Els teus nens, què, el tema del francès?
Mira, doncs els meus nens tampoc parlaven gens de francès. L'únic que vaig fer jo és que a l'estiu abans de vindre els vaig apuntar amb un casal del Liceu Francès de Barcelona, vale? Que són nens, la majoria de pares francesos, i el casal era tot en francès, per una mica que tinguessin contacte amb la llengua d'una manera lúdica. Vale? De totes maneres, com eren nens que vivien a Barcelona, tots sabien parlar català o castellà, i al final van parlar més català
poc
i castellà
francès
que
francès. Ja.
Però bueno, almenys no tenien... I quan van arribar, la veritat és que jo estic... ha estat increïble. Ha estat superfàcil pels meus fills. Vam arribar... I a més, nosaltres vam arribar al novembre. Uh-huh. I perquè no vam començar ni el curs escolar.
L'escola ja estava començada.
Estava començada, vam arribar al novembre, i llavors els van agafar per fer-los uns tests pel seu nivell, però que els hi van fer en espanyol, perquè a vegades diuen... Clar, a vegades ens empenyem que és un problema de llengua i al final no, és un problema de capacitat del nen o que tingui alguna dificultat. I res, i al principi doncs cada mestre es va adaptar com va poder, no? I el Joan, el més, és que nosaltres a casa nostra ha estat així, el més gran és el que li va costar menys, o sigui, el Joan ha estat increïble, va arribar aquí amb 10 anys, però al desembre ja va seguir el ritme de tots els nens de la classe.
Que fort, amb un mes, que fort.
Molt fort.
Sí.
I el Sergi, que és més perfeccionista, doncs fins que ell no ho va veure clar, doncs no es va llançar tant. I la Lila, no sabem massa bé, perquè a la Lila li preguntaven, però Lila, tu com parles a l'escola? I ella només ens deia... normal i corriente. No sabem molt bé. No sabem molt bé què parlar, eh?
Aquesta és la lògica, clar, la lògica. Ja, diu,
ho parlo... estava normalitzant.
Clar,
no? Sí, sí, jo parlo normal.
Li semblava estranya, no?, la pregunta de... Com dir, bueno, doncs pues parlo normal.
És curiós, sí, perquè jo...
Però sí que estem encantats.
A mi em sembla que és com del que em faria més por. Bueno, suposo que és un tema meu d'aquests que no he acabat mai parlant cap idioma, dels que intento. Llavors em sembla que és molt difícil i realment, no? O sigui, ara amb 5 nens, no?, que he parlat, s'han adaptat superràpid, han après els idiomes molt ràpid.
Bueno, els nens són una esponja.
Una passada.
Sí, 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 però la primera setmana, la segona
clar,
setmana és dur.
Aquestes setmanes sí, són una mica dures.
Però...
i...
però...
vam trobar molta diferència d'adaptació al segon viatge que vam fer. O sigui, el primer any i mig a Uganda sí que va ser tot, perquè era tot nou, l'idioma, etc. Després vam estar un any aquí de tornada a Barcelona i després vam marxar un any i mig un altre cop a Zimbabwe i l'experiència de Zimbabwe sí que va ser molt més rodada perquè ja portaven l'idioma des d'inici, ja coneixia tot
clar, és el mail que he llegit, no? Realment exacte. Aquí ja l'anglès ja el parlaven, no?
I ja sabien això, no? L'escola, sí, la cultura, tot era ja molt més familiar que no a Uganda.
Primer...
Sí.
Bueno, pel que veiem, us heu preparat, no? Tant la Celi com vosaltres, veu fer com una preparació prèvia en l'idioma o hi ha alguna cosa més? Bueno, a part del PowerPoint?
Preparació, no.
Cap
preparació. No, de fet, d'idioma vam dir, total, o sigui, allà ja ho aprendran. No vam fer gaire, ni vam...
Jo estava pensant, el que sí que sento és... O sigui, ells també, potser perquè eren molt petits, mentre estiguéssim la família unida... tant se va
on fos
llavors
no?
Ni s'ho plantejaven, sí que segurament si ara els haguéssim volgut tornar a treure amb 15 anys o així, igual sí que s'hem plantejat que tenien no, dret
a vot
a decidir
el què, no?
I, pues, això. Però clar, en aquell cas era dir bueno, pues, ara pues, els pares fan això, pues, fem
pues
això
vinga,
ara. I jo crec que això es va ajudar molt també, bueno, el que dèiem, no? D'aquest marc mental obert de dir doncs ja està, si els pares estan aquí fan
és que casa nostra és aquesta no es plantegen res més.
Però com a preparació, per exemple, de coses més materials, no? Vos ja veu marxar amb un... sabent que aniríeu a una casa o va ser tot així improvisat?
No sabíem on aniríem, la casa on estaríem, l'escola sí que la teníem ja identificada.
Això sí, ja havíeu mirat prèviament.
I sí que havíem parlat amb ells això, perquè sapiguessin que anirien a un lloc, que no entendrien l'idioma al principi, que serien els únics blancs o dels pocs blancs que hi hauria a l'escola, que... hi haurien doncs, guardes de seguretat a la porta de la casa, o sigui, hi havia com alguns elements que sí que creiem que podien doncs, generar-los més xoc perquè anéssim preparats. Però
és que tampoc són tan petits que encara que els hi preparis, els estàs parlant i ells no saben on col·locar aquesta informació. I només necessiten que els pares ens vegin
de
bé.
De veure-us tranquils, veure-us bé, animats, amb el que aneu a fer.
Jo crec que ho fèiem amb tanta il·lusió.
Sí,
també,
a més que és que teníem moltes ganes. Sí.
I tu, Celi, sí que vas anar ja amb un contracte, oi?
I a més jo vaig vindre abans d'ells, vaig vindre a l'octubre 3 setmanes i ja vaig viure a la casa on viuríem. Llavors ja els hi vaig enviar fotos, vídeos de la casa i és veritat que això els hi feia il·lusió perquè a Barcelona vivíem en un pis i el fet de tenir una casa els hi feia il·lusió. Una mica. No sé si la paraula és xandatge, però sí que els vam dir, home, però vivirem en una casa. I
bueno, clar, venent també tot el xulo
sí,
d'això.
Sí, sí, es pot divendre, no? La idea.
Sí, com fer-los més atractiu, no?, per trobar-los.
Il·lusionar-los a ells també, sí.
Sí.
I a tot això, què creieu que els hi ha aportat? Amb ells. A vosaltres jo crec que tinc clar que és una mica el que els quatre adults que amb els que hem, la Celi, la seva parella i vosaltres dos, era el vostre projecte i que us ha aportat molt. I amb ells què els hi haurà aportat com a experiència, sent tan petits i tenint aquestes vivències?
Sí, jo crec que una de les raons per anar-hi jo crec, una era la crida que sentíem i la il·lusió que teníem nostra, però també una altra creiem que de cara amb ells, a educar-los i a donar-los experiències, seria molt bo, no? I a dia d'avui són nens totalment normals i que surten igual que la resta i ballen al reggaeton.
Clar.
Amb tota normalitat, o sigui, tampoc són nens budistes espirituals.
No, no, no.
Però jo em penso que sí, que l'experiència aquesta de la diferència, i sobretot amb l'Àfrica, que sempre tenim imatges no, de violència i de guerra i de patiment, i és molt més que això, no? Llavors, el trencar aquests mites, el sentir-se també ells que han superat, i això sí que hem treballat molt amb ells, no? Dir, escolta, és que si t'has pogut enfrontar això, saps? Arribar a un país sense conèixer i que sigui una bona experiència, això és algo que portes a la motxilla i que pots amb tot, no? I això és, crec que està molt bé, i el fet també de sentir-se ells el diferent també és algo que ens interessava i que crec que hem pres consciència, no? Sobretot quan veus aquí població migrant,
sí,
i que s'ha d'adaptar i que arribava al col·le nou i tal, doncs, bueno, aquesta empatia amb el que pot estar passant aquesta persona perquè ells s'han sentit, no?, el diferent.
I a nivell així més xorra, però utilitzant per lligar. El fet de...
Ah, sí?
I tant,
que bo. Home,
perquè mola molt dir que no, jo he viscut fora. No, això. I una altra cosa que veiem amb ells és que els viatgen molt fàcil, no? Han après a viatjar de qualsevol manera, a qualsevol lloc, i estan
espavilar-se,
superoberts a... De fet, el Marc, un dels primers diners que va guanyar, va dir, pues, marxo, i va marxar a Roma, que diferent, no? Però què dius, ostres, que
sí,
aquest
aquesta empenta
de... Sí, sí, sí.
I Celi?
Sí, i per mi, semblant. Jo, per mi, el més important que els aporto és això, és l'obertura. Primer, conèixer una altra llengua, conèixer una altra cultura, però sobretot aquesta cosa de no tindre aquesta cosa. La normalitat és la meva i l'única que conec, sinó que... No? I l'altre dia m'ho deia el meu fill, el gran, i deia, jo, mama, mira, fixa't, aquí a França tinc un munt d'amics, però si me'n vull anar mai a Anglaterra, tenim una germana del meu marit que viu a Anglaterra. Me'n vull anar a Anglaterra perquè ja parlo bastant bé l'anglès i tinc la tieta allà. Si al final vull tornar a Barcelona, doncs vaig a Barcelona. I si al final me'n vull anar a viure a Guinea Equatorial, doncs també tinc un munt de família.
És obrir una mica la ment molt oberta.
Sí, sí.
Realment.
I, per exemple, això, doncs ells són nens que han arribat a un lloc i s'han hagut d'adaptar. I, per exemple, aquí on estem, a la regió on estem, hi ha una associació que rep famílies exiliats polítics de tot el món. I, per exemple, el Joan és superacollidor, no? I arriba un nen de Txetxènia i diu, ostres, ha vingut un nen de Txetxènia i li he parlat en anglès perquè amb ell encara li costa molt parlar francès. I, clar, ells tenen aquesta cosa de la solidaritat, perquè ens ho acaben de passar, i això em sembla el millor regal que hi podem fer.
A mi em sembla una passada,
tant,
també.
I tant, és el millor llegat, no? Que li pots passar.
Sí.
I nosaltres ho vèiem comparat amb els seus companys d'escola, que clar, aquests 3 anys que vam passar nosaltres anar allà, ells havien viscut unes experiències i que li havien obert la ment i tan diferent de viure, no?, aquesta vida més rutinària,
la més habitual, no?
Del poble, que està molt bé i és molt xula, però clar, que t'exposa poc, no?, el treu poc de la zona de confort, no? I aquestes vivències, sí, jo crec que amb ells els ha ajudat això, no?, a...
Segur que els haurà donat un munt d'eines.
I vosaltres, clar, vau marxar sabent que havíeu de tornar. El projecte tenia una data, no?, de finalització, i clar, vau tornar aquí, a Catalunya. Com va anar?
Sí, de fet, o sigui, la idea inicial era marxar per un any i vam acabar estant 3 anys. Un cop anar allà, sí, vam veure que va ser una experiència enriquidora, i de fet per nosaltres fins i tot a dia d'avui, que ara ja fa 11 anys que vam tornar, però els anys de l'Àfrica és com un abans i un després, i totes les referències vitals és això va ser abans o després.
A vosaltres no teniu prepandèmia i postpandèmia, no?
No, no sé, Àfrica sí, i postàfrica. Sí,
és millor, exacte. És millor.
Exacte.
La veritat.
I després, sí, però ja la tornada va ser lligada a l'edat dels nens, que en aquell moment el Marc tenia 12 anys ja, i havia començat l'ESO, i sí que ens va semblar que l'adolescència, l'educació, també l'ESO va assegurar el nivell, etc. Ens va fer una mica de respecte al fer-ho fora, i vam pensar que era una bona idea de tornar cap aquí i després l'adaptació aquí també va ser molt fàcil, la veritat.
Ells van tornar a les classes que havien deixat, diguéssim, a la mateixa escola, amb el mateix entorn que tenien abans de marxar.
Mateixa cua de matí, com si s'haguessin anat a l'estiu un mes i tornen i, hola, què tal? I el mateix, pues, a més, tampoc no es volien sentir diferents i no explicaven gaire per no sentir-se... Sí, no, van passar com si no... no... Com si res.
Com si res.
Però l'escola estava molt pendent, això també va ser xulo, perquè vam fer aquest any i mig, després van estar un any que vam tornar aquí a Barcelona i van tornar al col·le, després vam tornar a marxar, després van tornar. I a l'escola i els profes es van portar superbé també, perquè ens van guardar la plaça, i estaven molt pendents també, i els anaven a escriure, enviant dibuixos,
sobretot la primera vegada, que a més que érem més petits, el rebre cartes i teníem tota l'habitació posada amb els dibuixos que els havien enviat els companys.
Era una mica mantenir, no?, aquest vincle.
Sí.
Que per ells era important, també. I jo crec que també va facilitar molt el tornar a la mateixa escola, amb els mateixos amics.
Tot igual.
I també els nens que s'adapten el mateix, com si s'haguessin vist ahir.
Sí. Celi, i el teu projecte és un projecte que segueix o és un projecte...
No, no, el meu projecte és un projecte en principi més llarg. No s'acaba. De fet, nosaltres mantenim molta relació també i quan baixem doncs els nens van a l'escola on han estat i doncs el Joan, que ara ja té mòbil, es connecta amb els seus companys de Barcelona. Tenim força relació.
Ah, que xulo això. O sigui, que encara mantenen, no?
Bueno, sí.
I les comunicacions ara són més fàcils, també, sí.
Sí, que és maco. Però hi han pujat molts amics a veure'ns aquí, han estat a casa, vull dir que tenim molta relació. Després jo tinc tota la família allà, hi anem, evidentment, i a l'estiu baixem tots els estius. Però el nostre projecte no, és una mica més llarg, en principi. Ara, per exemple, ells, home, si els digués que marxem a Barcelona, no estarien gaire traumatitzats, però d'entrada ara tenen els seus amics i el seu projecte, i el meu projecte laboral... és veritat que m'agrada més que el que tenia a Barcelona, amb algunes coses, amb altres no. Però perquè aquí estic molt sola i a Barcelona tenia un gran equip, Mònica? però bueno, ja tot, no hi ha res perfecte, però en principi no. De moment ens plantegem quedar-nos uns anyets aquí. Sí.
Molt bé.
I de què amb aquestes experiències a aquests països on us han acollit temporalment, i a la Celi no se sap si temporalment o no, quina és la part més positiva de... Bueno, allò que us ha quedat, no? Que us ha calat, que dieu, ostres, que d'aquell país...
Jo, nosaltres...
David, digues.
Hem quedat enamoradíssims d'Uganda.
Uganda.
Suposo també el ser el primer, perquè després hem tingut companys que el seu primer país va ser Zimbabwe i van quedar igual enamorats a Zimbabwe, però... La gent per nosaltres va ser brutal, no? Ens hem sentit super acollits i hi ha un punt vital i vitalista que a mi és d'enveja, que de vegades és no és des de la realitat, perquè tenen una realitat, o sigui, aquest enfoque d'aprofitar el dia i aprofitar el present perquè no saps el que et vindrà. Ho tenen integrat perquè és que no tenen més remei, no? I fins i tot companys de feina i la gent d'allà, i aquest punt d'aprofitar, i me'n recordo una anècdota amb un dels hospitals que teníem, que era estàvem tancant el projecte perquè el traspassàvem ja al Ministeri de Salut, que se'n podia fer càrrec, i vam pensar si s'havia de fer una festa de comiat o no, de Metges Sense Fronteres d'allà. Llavors teníem una mica de reparo, de dir, pues igual és de mal gust i tal. Els companys jugats ens van dir, no, aquí evidentment se celebra tot, i recordo perfectament que teníem tots els pacients que en festa de música, els pacients sortint de les habitacions posant-se a ballar i disfrutant de la nit, de dir, mira, o sigui, és que això s'està aquí, ho aprofito ara, demà no sé què tindré, doncs ara hi ha una festa aquesta nit, per molt d'allòs, doncs clar que sí, i s'ha d'aprofitar, no? Llavors era, que jo crec que aquí de vegades estem massa en lo mental, i llavors si porto una mala setmana, doncs tot sembla que ha de ser gris, i som incapaços de disfrutar d'aquestes oportunitats, no? I a mi aquest és un dels avantatges que sí que m'ha importat d'allà.
Anem tan ràpid aquí, i tot passa tan ràpid que no com que no parem, no? Per viure aquest moment.
Sí, sí.
I per tu.
A mi també la gent.
La gent.
Sí, sí, sí.
I Celi, tu
Bueno,
que
jo he canviat
la part més...
d'Europa per Europa i, bueno, no sé què dir. És a dir, França com país... Home, jo estic agraïda, eh? M'ha donat unes condicions laborals molt millors que el meu país.
Això s'ha de dir, Eli.
Molt important. És a dir, en el nostre cas, a nivell laboral, les condicions econòmiques, eh?
Sí.
I econòmiques i les condicions de treball són molt millors. Molt millors que a Barcelona, i això ho he de dir, i estic agraïda a França, això m'ho ha donat França i no m'ho va donar Catalunya. Uh-huh. Després, doncs, bueno, una societat europea i amb totes les mancances que tenim, no? Doncs tot és ja per ahir, i jo encara estic en una zona rural. No?
Això t'anava a dir, tot ja està en una zona rural,
Sí, i encara hi ha aquesta cosa del contacte metge-pacient, no? Doncs em porten, no és perquè m'hagin de portar res, que no m'han de portar res, però ho veus que estan agraïts i et porten, jo què sé, pues ara és el temps dels jonquillos i a mi m'encanten, doncs em van portar un ram de jonquillos o ous o... no? Vull dir, encara tens aquest contacte que és supermaco. Després, doncs, bueno, com país, doncs, bueno, doncs Europa amb totes les seves mancances.
I, no, Celi, i a nivell de família nombrosa, per exemple, què tal la França?
Ah, moltes més. No, França és un país amb moltes més ajudes, vale? Hi ha la CAF que
més suport.
Té moltes ajudes, i molt més suport social, hi ha moltes més ajudes. I això és veritat. Hi ha més ajudes per trobar feina també, més possibilitats, més...
I una altra pregunta, el Marcial, que és africà, què tal entre Barcelona i França?
Doncs mira, estem amb això una mica decepcionats, perquè...
Sí?
Sí, perquè nosaltres pensàvem, anem a França, que és un país on la meitat de la població doncs és de negra, perquè de fet ells tenen reunió que és al costat de Madagascar, que diuen que és França, Guadalupe, Martinica, no?
Sí.
I són francesos. I en canvi, i aquí hi ha racisme, sí.
Bueno, això ja m'ho imaginava, però també pensava que seria com una adaptació més fàcil. Bueno, no fàcil per ell, vull dir, que hi hauria menys sensació de racisme.
És que passa que jo crec que és la regió.
Vale.
O sigui, nosaltres vam canviar a Barcelona, que ja és bastant... O sigui, la gent està força acostumada a veure gent de tot el món, no? I que cadascú fa la seva vida en un poblet de 1.000 habitants...
Clar, dale, sí,
on
sí.
On el Marcial és l'únic negre.
Clar.
Llavors, tot i que, doncs, bueno, per la nostra posició, per la nostra professió, doncs, estem bé, però sí, sempre hem de demostrar, tot.
Ostres,
més que en altres.
Sí.
I aquí també, em sap greu dir això.
Sí, 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 sí. Aquí també, sí, sí. Totalment.
Teníem aquí apuntat que, bueno, que si recomanaríeu la vostra experiència, però està clar que sí.
Jo crec que sí, no?
Els tres ho recomanaríeu, per tant, ens la saltem.
Sí,
I més, bueno, quin consell donaríeu a aquelles famílies que
s'ho estiguin plantejant, que estiguin allà amb aquell cuquet que us va créixer a tots vosaltres?
Jo que s'animin. O sigui, jo crec que, també escoltant la Celi, crec que tot hi ha un punt d'inconsciència sa en això, que jo crec que si tu penses molt, racionalitzes...
Ho acabaràs no fent.
Acabaràs no fent, perquè trobaràs moltes raons per quedar-te aquí i a la zona que controles. I crec que nosaltres una mica el que fèiem, si és difícil que vagi malament, és un tipus d'experiència, fins i tot si no acaba sent el que tu esperaves, l'aprenentatge el fas i sempre et pots tornar a el que ja coneixes, etc. Amb la qual per mi seria molt aconsellable, i com a família ens va unir molt també, i això és el que tenim encara ara, és un nivell de vivència i de convivència molt gran, molt intens, i és una mica tu, no contra la resta, però bueno, tu, no, tu enfront de la resta, i això jo crec que ens ha unit. El qual recomanaria total.
Jo a la Cèlia li diria, no torneu. O sigui, aguanteu el màxim que pugueu. La nostra va ser massa curta.
Sí, sí, sí. No, jo completament, eh? I també com dieu, per nosaltres, per família, moltíssim, moltíssim. Perquè quan nosaltres vivíem a Barcelona, estàvem al meu terreny, saps? I el Marcial l'havia viscut tot això, doncs, bueno, jo estava al seu costat sempre, però jo no ho havia experimentat.
Clar.
I a Barcelona, doncs, em sentia a casa meva, no? I quan hem arribat aquí, doncs, estàvem tots cinc amb les mateixes condicions. I, ostres, això ens ha anat. I, a més, fins i tot, doncs, el Marcial, ell ja tenia l'experiència, no? I ha estat com... Sí, ha estat molt maco com a família. La veritat, jo sí que ho recomanaria moltíssim. Sí, 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 moltíssim.
No sé, voleu dir alguna cosa més? Em sembla que el David s'havia quedat, t'havies quedat amb ganes d'explicar alguna cosa.
No, agrair-vos l'oportunitat de rememorar l'experiència. M'ha encantat la lectura de l'email. Perquè,
sí, és molt emotiu, eh? Tornar a sentir això. I...
Són records molt macos. I aquest estiu just vam fer vacances a Uganda, que feia 15 anys que havíem estat allà amb els nens, i també va ser per ells una manera de redescobrir i viure l'experiència, no?, amb la distància, i també vam poder explicar-los i van entendre molt més el per què havíem anat allà, i va ser un tancament del cercle molt maco amb ells.
Clar, la visió és diferent, no?, també, sí. Des dels 5-7 anys ara als
20-22. Sí, sí.
De fet, una de les coses que més els va sorprendre a Uganda és que la gent era tota negra. No eren ni conscients.
Clar.
Celi, que deies alguna
cosa. Sí.
No, els volia preguntar si després havíeu mantingut contacte amb algú d'allà o no, amb altres.
Jo, amb la persona que estava a casa, sí. El que passa que és difícil de mantenir el contacte. I sobretot en l'època que ho vam fer nosaltres, que no hi havia la tecnologia que hi ha ara, no? Però...
I també els projectes hi ha molta gent de pas. Llavors, sí.
Sí, és veritat.
I una cosa molt curiosa és que quan estàs fora, a la gent que coneixes durant un temps és la teva família, però és durant un temps, perquè fins i tot a persones que vam conèixer allà, que eren expatriats, que després te les trobes aquí a Barcelona, tens un recorregut molt curt, perquè el que t'uneix és un moment en el temps i en l'espai.
Concret.
Sí, i allà, no? Sí, i aprendre també a donar-te que les relacions tenen un principi, tenen un final, també és un aprenentatge, perquè no és fàcil, no estem acostumats.
Sí,
i és així.
Sí, això és dur,
Sí, per això...
crec que és el que més em costaria.
I jo crec que per això la segona experiència, com saps lo dolorós que és deixar anar...
Dir adéu.
Sí, no et dones tant, i és un error, no?, per després no patir, però...
Molt bé.
I Celi?
Celi,
si vols dir alguna coseta?
No, res, moltíssim.
Des de França?
Ha estat molt maco, la veritat.
M'ha fet molta il·lusió que participi, Celi.
A mi també, m'ha fet molta il·lusió quan m'ho vas dir. De moment dic, ai, la Mònica ja em posa en algun lío, però no, m'ha valgut molt la pena.
És una lianta, aquesta dona.
No, no,
veig que tots tenim aquest concepte, és per alguna cosa, Mònica. Vull dir...
Però anava a dir que estic segur que haureu sigut de molta inspiració per algú. O sigui que...
Segura, segura.
Que algú es tirarà a la piscina després d'escoltar-vos.
Tant de bo. Sí.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Molt bona nit.
I bona nit.
Adéu, bona nit. Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be.
Activitats en família. Què ens expliques, Aida?
Doncs bé, mira, hi ha un concurs de la Biblioteca de Punts de Llibre i el termini per presentar-lo és el 18 d'abril. Activitat enfocada a 23 d'abril, Sant Jordi... o sigui que...
Hi ha diferents categories i animem els nostres infants a presentar-se. Molts d'ells crec que ja ho han fet des de l'escola, no?
Sí, a les escoles ja fan aquest...
Però es poden animar també. Doncs també hem vist que això és per als joves, per als més jovenets del poble. El Casal de Joves ha organitzat per demà una activitat al Rocòdrom de 3:30 a 8 i... de 3:30 a 6:30. Deu ser això, que ho he escrit malament, I els joves s'han d'apuntar a través de l'Instagram del Casal de Joves, i és una activitat gratuïta.
Les 80-30 encara no...
Sí, les 80-30 no existeix.
Però bueno, a nosaltres ens aniria molt bé tenir 80 hores al dia.
Jo crec que si tenim 80 hores al dia ja ens agafa algú, eh?
Sí.
I el Casal de Joves també ha organitzat una discoteca.
Ah, sí?
Per menor d'edats.
I que, a més, és una festa sense alcohol, amb seguretat, i l'entrada és per nascuts a partir de l'any del 2009.
Doncs això... a veure si s'animen. Ja que no... sempre ens queixem que a Sant Feliu no hi ha espais d'oci, doncs, bueno, un dia els hi munten una disco, a veure si...
Ja està bé.
Si
està
té
bé.
Èxit.
Bé, i a... Escolta'm, quins llibres podríem recomanar així per la gent? Per la gent que vulgui viatjar, que es vulgui
empapar... Els hem preguntat,
i que li entri el cuquet, el cuquet aquest que ens parlaven.
Els hi hem preguntat als nostres convidats i ens han deixat unes quantes joies que les haurem de llegir.
Sí.
Mira, un primer que ens han dit és una trilogia d'Àfrica escrita per Javier Reverte, que es diu El sueño de África. Bueno, són tres. El sueño de África, Vagabundo en África i Los caminos perdidos de África.
I després també ens han deixat una altra perla que es diu Purple Hibiscus, està en anglès, i el llibre està escrit per a veure si ho dic bé, Chimamanda Ngozi Adichie, però bueno, si es busca és fàcil, Purple Hibiscus, i...
Està traduïda,
sí. La, és nigeriana.
La Chimamanda és molt coneguda, de fet, sí.
Sí, ara estava...
No, perquè va escriure, no, com el més famós que jo coneixia, és una petita guia del feminisme i, bueno, escriu molt bé. Després també ens han recomanat, a veure si ho pronunciaré bé, això també, un llibre que es diu Ébano, escrit per Kapuscinski. I ens han dit que també és una lectura molt recomanable.
També una mica ambientat a l'Àfrica,
També.
I després, un altre llibre... Pollo a la mantequilla en Ludhiana, i aquest sí que està ambientat a la Índia i explica una mica la vida rural allà a la Índia, que és molt diferent a la vida de les grans ciutats, que és una mica el que coneixem tots una mica més.
I per últim tenim El món sobre rodes, que també és un llibre de fa temps, escrit per Albert Casals, que és un jove d'aquí català, que vam cadira de rodes i que amb 16 anys, crec, 16 o 17 anys, després de superar una malaltia, crec que va tenir una leucèmia, va decidir viatjar pel món sense diners.
I amb cadira de rodes.
I amb cadira de rodes. I ho aconsegueix.
Sí.
És gent d'aquesta decidida i valenta que tenim,
Gent màgica,
I es veu que hi ha un documental per veure, també, que jo no l'he vist. Jo he llegit el llibre, crec que té un parell de llibres, però me n'he llegit un només. Però bé, molt recomanable, també.
Bueno, Mònica, què fem? Ens n'anem de viatge?
Doncs m'han agafat moltes ganes, la veritat. Sí, com ho veus?
Jo, bé, agafem a la família o...
Jo com... crec que ara, després de parlar amb ells, ho faríem la família.
Amb la família,
sí.
I on marxaries tu?
Jo crec que, mira, per començar, tornaria a Hondures, on vaig estar amb el David i la Sílvia, que, bueno, fa tants anys que no hi vaig que m'agradaria. O sigui, podríem començar per allà i, a més, podria entendre'm en espanyol.
Ja, bueno, és més... Exacte.
Un dels idiomes és la meva creu. I tu?
Molt bé, Hondures. Mira, doncs jo estaria per allà a prop, perquè un dels meus primers viatges així llargs, ja està un mes i a Argentina, i em vaig enamorar d'Argentina. M'agrada molt. M'agrada molt la Tierra del Fuego.
Anem a preparar la maleta?
Ens anem a preparar la maleta. Però mentrestant, us recordem que podeu trobar tots els nostres programes en format podcast a la web d'Ona Codinenca.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies a la Sílvia, al David i a la Celi per acompanyar-nos i, com sempre, a Ona Codinenca per donar-nos veu.
També us recordem que ens podeu seguir a Instagram i contactar amb Vincles enviant un e-mail a vinclessfc@gmail.com, que, si us plau, si teniu algun tema per algun programa que vulgueu conèixer, doncs ens ho envieu per mail.
Que estem obertes.
Exacte. Doncs bé, moltes gràcies per escoltar-nos.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.